El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Passen 16 minuts de les 9, moment per començar la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils tenim la Insane Conesa i en Marc Monells. Molt bon dia als dos.
Molt bon dia.
Que no ens havíem vist des d'abans de les eleccions.
Que ah, m'ha
passat, no vaig poder participar a la tertúlia, que tenia feina a la xarxa Barcelona.
Vas fer la campana i no vam poder desvetllar la porra.
La tinc, la porra. Jo us la vaig deixar no sobre
sí,
la taula,
no
dins del
calaix. Sí, però no sé si algú en antena ha dit qui ha guanyat la porra.
Després ho acabaré de mirar i ho repassarem i us donarem els premis en sortir.
En metàl·lic, eh?
Sí. Per cert, de notícies que hem tingut des d'aquell dia en l'àmbit local, una de les més destacades, en àmbit polític estricte de Sant Cugat, és que Jordi Carreras no prendrà possessió de l'acte de regidor, de l'únic acte de regidor que tindrà el Partit Popular, i prendrà aquesta responsabilitat l'Álvaro Benejam, que era el número 2 i que passarà a ser el portaveu del Partit Popular. Això sí, Jordi Carreras, malgrat els resultats i malgrat haver perdut els regidors, continuarà com a president del Partit Popular àmbit local. Alguna valoració d'això?
Bueno, jo ho veig normal. Suposo que li ha fet mandra pensar en estar 4 anys de regidor sense cap tipus de
però
suport.
Però el concepte perquè... fa mandra? Què vol dir fa mandra?
Home, és molt...
Quan et presentes és perquè
sí,
tens
però
ganes, no?
Suposo que aquest home ja haurà pensat, ostres, 4 anys, un grup municipal que més que el grup és un
uni
no sé, és complicat, clar, perquè has d'anar a totes les comissions informatives, t'has de multiplicar per 400, has d'anar als actes, si ho vols fer bé és molta feina si estàs tu sol i has de tenir un bon suport de l'agrupació local per fer aquesta feina, t'has de recolzar molt més en el partit per preparar mocions, per mantenir el contacte amb les entitats i la ciutadania, i suposo que haurà, primer pel resultat electoral que ha baixat 3 regidors, però també suposo que se li haurà fet una, no sé, una pujada, i jolín, ara 4 anys aquí sol.
Sí, però clar, el paper li deixa...
A l'Álvaro Benejam. Suposo que té més energia, no, l'Álvaro?
És que més el... jove, potser té sí. més ganes, vaja.
Doncs jo ho trobo bé. Mira,
aquí va haver-hi queixes, està, de gent. A la tertúlia va dir, si tu et presentes i surts elegit, has de mantenir-te durant 4 anys amb la responsabilitat per la qual tu t'has presentat davant de la ciutadania.
Si, no, doncs... si tu et presentes i et fots un castanyot, has de plegar. Aquí i al Camerun o a Anglaterra, on sigui. A pesar que en aquest país no és normal. I al país del costat encara menys. Vull dir, per tant, ho trobo bé perquè és un doble mèrit. Primer, perquè és ho trobo coherent. Tu et presentes amb unes expectatives i no les assoleixes, doncs d'entrada et poses a disposició, però és que a més a nivell del PP és una rara avis, en Carreras és una rara avis. Ara, amb aquestes municipals han dividit alguns dels barons que s'han pagat les castanyes, però per defecte ja, allà no dimiteix ningú. És el contrari de la cultura anglosaxona, que per no assolir els objectius, doncs, escolta, la gent diu potser que me vagi a casa. I aquí doncs ho he trobat bastant faltant en altres llocs.
Per qui ho dius?
A molts llocs on hi ha hagut castanyes, i no em facis ara concretar molt, però...
No, jo et demano que ho concretis, si és Sant Cugat, eh?
Per exemple, el Trias hauria d'haver plegat, penso jo. Perquè és estrany fins i tot que un alcalde ja amb una certa edat, que té una aura d'autoritat i de tal, que hagi tingut aquesta davallada... Tenir-lo de cap de l'oposició a mi em sembla estrany. Fins i tot la Rahola pensa el mateix que jo, eh?
Fins i tot la Rahola.
Imagina't.
Coincidim!
Home, no, clar, però... no cal ser un lynx per pensar que el Trias no acabarà la legislatura sent el portaveu. Ara, una altra cosa és fer-ho en calent, i en el cas de Barcelona no ho veig, perquè encara està tot... Està clar que ha perdut les eleccions en tant que no ha quedat primer. Però les negociacions i fins que no hi hagi l'investidura, en aquest cas, jo ho hagués entès que ho hagués volgut fer, però també entenc que és un moment molt delicat a nivell de Barcelona i del país i de l'Ajuntament que encara hi ha partit en el sentit que, bueno, a veure com recolza la senyora Colau per ser alcaldessa, perquè de moment no té res garantit. I per tant, això ha sigut un element afegit de complexitat per a la situació de la institució. Per tant, en aquest cas, entenc que no ho hagi fet ara, tampoc, també és veritat que no ho veig acabant els 4 anys.
Però, per exemple, a Barcelona, la Federació de Convergència i Unió, es pot intuir qui pot succeir el Trias? Intuir?
Home, claro.
Un parell o tres de noms que puguin agafar el relleu?
Sí, jo te'n diria un, fins i tot, però...
Digues.
No, però te'n diré diversos, així queda més...
Digues tres, així queda dissimulat.
La porra de tres.
Vola bolita, eh?
Home, jo crec que es busca... És lògic que hi hagi un perfil de persona jove. Lamentablement ara no veig dones joves de Convergència, bueno, sí que n'hi ha, hi ha la Francina Vila, hi ha el Forns, el Vives, el Siurana, diré quatre, que són, diguéssim, són regidors de l'Ajuntament de Barcelona de Convergència, doncs joves, però hi ha una certa ja trajectòria, que aquests quatre que he dit, per exemple, han estat al govern darrer, i per tant jo diria que en aquesta... Ara m'he mullat molt, però... I no els he dit molt per ordre, però bueno. Lo normal seria que d'aquests sortís un possible...
Successor.
Un possible relleu. Ara, clar, evidentment això ho decidirà la federació... I
per primàries o no?
Bueno, lògic, sortosament hi haurà un congrés, segurament a principis d'any, en el qual doncs es decidirà el funcionament, si s'avança amb tot el tema de la refundació, si això inclou un sistema d'elecció més universal dels candidats. Vull dir, això és evident que Convergència està abocada amb una reforma i amb una major, diguéssim, democratització de les estructures internes, i per tant a mi em semblaria bé i lògic.
En tot cas, és curiós perquè, per exemple, el Partit dels Socialistes de Catalunya, que va fer unes primàries obertes a Barcelona, que suposadament fer unes primàries ha de servir per mobilitzar el teu electorat, doncs mirem els resultats del PSC, no? Sí. Vull dir... Que s'ha quedat amb 4 regidors.
És que és evident que quan hi ha eleccions internes, doncs es produeixen unes batalles... Bueno, afloren, doncs, unes... El que normalment a vegades són lluites que queden molt a nivell de despatx o de petits comitès, quan tu ho poses davant d'unes urnes, d'una assemblea, i la gent li dius que ha de votar a gent que són del teu propi partit i deixar de votar amb uns altres, perquè no són llistes obertes, que pots votar 10, has 10 com més t'agrada, no votes A o votes B, i la gent s'alinea amb A o amb B. Per tant, jo també és veritat que no veig unes primàries a l'estil allò massacrar-se, perquè és que si els partits polítics tenen en general una crisi de militància i el primer que fas és dir, vinga, ara tu que entres aquí amb il·lusió, vale, has de decidir si ets més a l'esquerra o més a la dreta, si ets més indepe o menys indepe, has de decidir si ets més liberal o més demòcrata. Clar, dic, ostres, jo vinc aquí per sumar i llavors s'ha de buscar algun tipus de llistes obertes o de situacions que no fracturin, que no facin que un partit, el que, si vol un objectiu, doncs el que ha d'intentar és sumar. I si és no és allò un sí o un no, no? De vegades, i per tant la democratització ha de ser d'alguna manera inclusiva, que no sé ben bé com, però doncs això, amb tipus de llistes obertes. Escolta, i el que més recolzaments tingui, doncs es guanya el dret a estar a la direcció, per dir alguna cosa, no? Però dir, no, jo sóc d'aquests i per tant faig campanya només per aquests i en contra dels altres, dintre d'un partit és el que no acabo d'entendre.
Per cert, que a Sant Cugat ahir vam tenir una columna de Cristina Paraire, copresidenta de Convergència i Unió a Sant Cugat, que deia: aquesta setmana iniciarem una roda de converses amb les diverses forces polítiques per parlar d'acords i també del marc general de governança del consistori. Aquestes converses s'han de basar en els respectius programes electorals i en un pla d'acció municipal del mandat que iniciem. Algun comentari? Molt bon dia, Toni Ramon.
Molt bon dia. Només apunto al comentari anterior que moltes vegades dins de les eleccions els partits ja no és si ets més d'esquerres o ets més de dretes, a vegades si ets més del Joan o més d'en Josep, per dir dos noms inventats.
O d'alçades, no? Joan Josep.
Exacte, vull dir que malauradament amb els partits això també passa, que les discussions ja no arriben a ser ideològiques sinó que són personals. Perdó.
No, digues, escolta, que són tertúlies obertes, eh? No.
A veure, la columna de la Cristina Paraire d'ahir, dins de la normalitat absoluta, no? d'una formació que guanya unes eleccions i que ha de governar, que se li obren diferents escenaris de governança, tant pot ser en minoria i amb els suports puntuals, no?, per aquells temes grans o grossos de ciutat, bàsicament pressupost, ordenances fiscals, algunes modificacions urbanístiques, etc., doncs que necessitaran majories, però vaja, jo crec que dins de la normalitat, doncs, que obrin converses, m'imagino, per començar, amb ordre de resultats i també per afinitats. M'imagino que les converses passaran per la CUP Iniciativa Esquerra i no sé si de cortesia també per Ciutadans, no ho sé, Partit Popular i PSC. Bàsicament haurien de sumar tots dos per donar majoria absoluta, però vaja, jo crec que es mou amb l'absoluta normalitat i cordialitat que pertoca després d'uns resultats electorals.
Home, és lògic i està molt bé que el primer que digui és poso el programa sobre la taula i a partir d'aquí doncs mirem les coincidències, que aleshores segur que surten sorpreses, perquè és el que dèiem, no?, que a l'hora de fer programes, com que molts ens copiem del que havíem fet 4 anys nosaltres, el que havíem fet els altres, els programes que aquesta vegada han sigut bastant oberts i han anat doncs recollint moltes participacions, doncs segur que ha posat allò negre sobre blanc, hi ha moltes coincidències i és fàcil posar-te d'acord. Un cop haguem passat aquesta pantalla, la següent serà dir, vale, estem d'acord amb el 90% de coses del programa, vale, com ens ho repartim això?
Però és curiós, no?, perquè tothom està fent el mateix en aquests últims 7 dies després de la campanya electoral. Estan canviant les coses. Tothom té interès en fer veure a la ciutadania que la primera discussió i la més important és sobre programes i sobre idees. I que el tema de les cadires, per ells, és un tema absolutament secundari. I aquí també a Sant Cugat passa el mateix. Parlem d'idees, de programa, quan en realitat al final sempre estàs parlant de qui en aquest cas serà tinent d'alcalde i qui serà regidor delegat de no sé què, no?
A veure, jo estic d'acord que hi haurà moltes coincidències, ja ho he dit, però sí que és veritat que després a l'hora d'arribar a un acord, si tens per escrit posat, i aquí s'han guardat a passat, amb un dels governs del Recoder, que va haver de fer el programa, el govern pactat, quan hi havia conflictes vas a el que has pactat i no val un programa de 150 punts o 1.000 propostes, sinó dic, no, a veure, aquí com a govern posarem això, 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 i el que poses allò és el que va a missa, perquè si no després, durant una legislatura és molt llarga i van sortint coses, si no
sí, tens
un lloc on a referir-te, és una manera, treballar abans amb el tema programa és molt més
fàcil. Sí, però per exemple, tots tres, o millor dit, tots quatre, perquè el Pep estava moderant el debat, vam estar en el debat de Cugat.cat amb els alcaldables, no vam veure grans xocs ideològics, a dir, aquesta gent no s'hi posarà, o sigui, és, no hi ha grans complicacions a l'hora de pactar, però jo no parlo, jo ja no parlo només ja d'un acord Convergència Esquerra, parlo en general, que els programes a nivell local aquí no representen tampoc.
Més aviat pots trobar problemes dogmàtics, d'aquells, em sap greu posar noms, però com jo soc d'Iniciativa, ni pensar de provar alguna cosa amb Convergència. Jo crec, els ha tocat el rebre a l'Iniciativa, crec que la Roser justament no és d'aquest tarannà, per tant, jo crec que reitero que l'escenari és ric i interessant, amb el sentit de que si fa uns anys el que es buscaven eren governs sòlids i que durant tot el mandat no hi hagués cap problema en cap aprovació al ple, ara crec que la ciutadania també demana una mica la participació de tothom, no? I crec que s'ha fet una bona lectura en aquest sentit, deixar governar les llistes més votades a excepció d'aquells alcaldes que volen netejar ciutats està bé.
No hi ha Terrassa, per exemple, el que està passant és al·lucinant.
Pot passar Terrassa. I donar joc a persones i a idees i a projectes que són molt interessants per la ciutat, i que si ara ja anéssim a fer un govern que per un acord de pacte doncs ja té una majoria absoluta, malauradament quedarien moltes d'aquestes propostes al calaix, no? Llavors, aquesta seria una fórmula positiva d'anar donant joc, no? Doncs jo crec que en el cas de Sant Cugat, a les CUP, a Iniciativa, a Esquerra, i jo crec que és la demostració també, no? Quan veiem riquesa en una situació com aquesta, és la demostració de que cal treballar cap a les llistes obertes com a mínim en unes municipals. Crec que tots els que estem a la taula haguéssim marcat creuetes de diferents llistes. El fet de conèixer directament les persones, més enllà de les llistes que representen o del partit que representen, crec que en una ciutat seria molt interessant, doncs, que no només tu que és govern i gestionés una única llista, sinó que poguessis donar joc a diferents persones que per la seva vàlua i coneixement de la ciutat, vaja, crec que és, seria fins i tot necessari que estiguessin en el ple, però en el ple, diguéssim, podent decidir i governar o gestionar parts de l'Ajuntament de Sant Cugat.
Mm-hmm. Com el cas de València, que dèiem, això del programa és un dels casos, no? Diuen que no tenim clar qui serà l'alcalde, qui serà el president, doncs això el país, el Partit Socialista, el País Valencià i Progrés, doncs allò estan fent, diuen, bueno, comencem a parlar del contingut i després ja parlarem. Si ens encallem abans, doncs ja no cal.
Sí, però això és realment cert o és el que ens volen fer creure? Perquè, clar, que hi ha una lluita entre el Ximo Puig i la Mònica Oltra sobre la presidència, que no és un tema menor. Vull dir que ens estan fent creure que és un tema d'idees, de programa. Ahir no, només hem parlat de programa. Jo, vaja, no m'ho crec. Fins i tot el Ximo Puig va començar a parlar amb Ciutadans i ha negociat més i ha avançat més amb Ciutadans que no pas amb Podemos i Compromís. Vull dir que al cap i a la fi estem parlant de la presidència de la comunitat.
Sí, és evident que això els dona temps per negociar l'altre, que és el que els acaba encallant les negociacions. Doncs també, home, segurament si diguéssim, vinga, aquí serà el president tu, jo, i ens ho fem a sorts, o decidim després tot l'altre ja ve més
fet. Però en paral·lel tenen totes les alcaldies,
clar, és
que també depenen dels pactes, que suposo que el dia que es trobin i comencin a agafar el mapa i diguin, doncs, si jo no sóc president, totes aquestes alcaldies no les veuràs, vaja, ja veurem, no? Suposo que és una balança també a l'hora de negociar.
Que també ens estan dient que això no és cert.
Però vaja, tampoc però, ens clar, n'havem al dit, no?
Ah, clar. Fins i tot la pròpia ciutat capital, València, vull dir...
L'única, a veure, en política municipal després et surten alguns alcaldes o caps de llista que diuen, escolti, jo, perquè hi hagi un acord nacional que toqui governar a mà, doncs, escolti, en aquest municipi A és responsable de tot això i, per tant, farem un govern alternatiu. Jo també ho entenc, o sigui, al final un acord, com podria ser ara, a Catalunya seria el de Esquerra Convergència, doncs que arribi un cap de llista de Convergència o d'Esquerra i digui, mira, en el meu municipi és que l'altre partit és responsable de tot unes... el que sigui, doncs òbviament serà d'una autonomia local, si no, és que empastifem la política i anem cap a aquella direcció que és la que la ciutadania està dient que no hi vol anar. Per tant, jo crec que s'ho plantegin bé i donin una mica quatre voltes a cadascun dels casos locals, perquè si no crec que poden cometre errors que en el futur els pagaran.
Bueno, i que cada municipi és cada municipi, perquè a Barcelona estem veient el pacte Barcelona en Comú, Esquerra Republicana, que Esquerra exigeix que a Barcelona en Comú assumeixi el full de ruta nacional, però per exemple a Terrassa no han trigat massa en posar-se d'acord per fer fora el PSC i el Jordi Ballar. Vull dir, és veritat que cada municipi és cada municipi i les exigències no són les mateixes.
Però a Terrassa ara ha sortit una altra notícia, que és que
a veure,
Podem
aquesta no
està d'acord amb el pacte.
Ah, sí, m'ho van dir ahir, sí, és
entre
veritat.
Entre la candidatura on anava Podem, que és una mena de Terrassa en Comú, per entendre'ns, sí, més sí. Esquerra Republicana. Per tant, una de les parts de la coalició que ha arribat a aquest acord
no està d'acord.
Mm-hmm. Vaja, que serà divertit això.
O a Sabadell, que també
serà divertit. Com està la cosa, perquè no...
A Sabadell són quatre partits, els socialistes han tret cinc, quatre partits amb quatre i un amb dos, diguéssim, dels que tenen possibilitats de negociar. Hi ha la Crida per Sabadell, l'Entesa per Sabadell, l'Esquerra Republicana i Convergència, cada un en té quatre. I hi ha una escissió que són els, diguéssim, els Podemos autèntics, que dintre del que era...
Ah, ja comença a haver aquesta diferència entre els autèntics i els...
Sí, que veu que els dies de la votació la gent anava amb l'enganxina, la gent preguntant, qui és el... jo quiero votar Podemos, no? Diuen, és que Podemos... I llavors sortien dos o tres allà dient, no, que Podemos som nosaltres, i fotien l'enganxina. I va haver-hi denúncies creuades, i aleshores venien els Mossos, es tallen l'enganxina, i quan marxaven els Mossos es tornaven a posar l'enganxina de Podemos.
Per cert, tinc un altre tema per que parlin d'ell. La Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l'Esport ha decidit obrir un expedient informatiu a les persones i les entitats que van fer una crida, les que van fer una crida, a xiular l'himne espanyol en la final de la Copa del Rei de dissabte entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao. A més, s'enviaran els fets a la Fiscalia General de l'Estat perquè decideixi si són constitutius de delicte i es demanarà més informació als dos clubs participants i a la policia. La Comissió Antiviolència també ha decidit per ara no aplicar sancions al Barça i a l'Atlètic de Bilbao, tot i que no les descarta. Als dos clubs i a la Reial Federació Espanyola de Futbol se'ls ha avisat d'un possible incompliment del deure d'assegurar la normal celebració d'un espectacle esportiu que podria derivar en sancions. És un resum que ofereix el 324.cat sobre la reunió d'ahir d'aquesta comissió estatal contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport. Alguns comentaris sobre el que va passar dissabte al Camp Nou i les reaccions polítiques posteriors. Bé, de fet, la primera reacció política va ser un comunicat que va arribar en ple partit, que ja el tenien escrit de 45 minuts abans que comencés, o sigui, abans de la xiulada.
Jo vaig posar un tuit que ara puc...
Compte, que la comissió estatal contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància potser...
Sí, el reproduiré sota risc de ser...
Que no fa mina la trena.
No, però, però jo vaig posar... Jo no sóc gaire de xiular, prefereixo votar. Això...
En B baixa, votar.
Votar en B baixa, sí. Però farem una excepció.
Tu vas anar i vas xular?
Jo estava a Logroño.
Ah.
Però estava...
Estaves en territori Comanche.
En territori, a la frontera amb el País Baix. I estava en un hotel veient el partit, tot un equip de, amb els nanos, hi havia un equip de futbol, hi havia com 30 catalans i 10 bascos. Era territori hostil, però majoria de catalans. Clar, sobre els bascos hi havia molt bon ambient i tots vam fer xiular una miqueta així, en plan conya, però a la mitja part van marxar per homes perquè deien, bueno, el Messi este que se relaje perquè aquí no pillamos nada, no? I a la mitja part ja van marxar. Però dit això, és evident que jo no crec que estigui bé xiular, però és que clar, és que ens ho posen tan fàcil i estan provocant tant que és quasi impossible no caure en aquesta provocació, no? És evident que si no... Nosaltres respectem tots els símbols espanyols, tota la democràcia, el poble espanyol, l'estat espanyol fins i tot, però en aquest cas és evident que és una eina de protesta en contra del fet de que es neguin a reconèixer-nos com a subjecte polític, es neguin a deixar-nos votar, i per tant que ens queda xiular i evidentment ens quedarà una declaració o tirar pel dret. Vull dir, el comunicat del mateix dia del partit i el de l'endemà, que va passar ahir també, és que estan molt desesperats i és que no entenen res. Encara sort que han vist una mica la llum i han dit de moment no podem sancionar perquè és que seria ja el ridícul tan espantós que va haver un moment que deia han introducido elementos prohibidos, que deia, aquest tio està dient que els xiulets que han introduït són elements ja perillosos? És que això està... Vaja, és un règim repressiu, està vorejant un règim repressiu, que xiular és un delicte. Vaja, no sé, jo
més opinions.
A mi en termes generals no m'agrada que es polititzi l'esport i el futbol, en aquest cas en concret.
Amb això no estic gens d'acord.
Després hi entrarem.
L'esport no es polititza, l'esport és política.
A mi no m'agrada barrejar. Dit això, portàvem una setmana parlant abans del partit, de xiular, no xiular, no sé què, no sé quan.
Home, llavors és que una cosa, ja anaves, es veia venir. Vull
ja
dir,
estaves una mica...
Es veia venir, però jo crec que n'han convençut uns quants a que xiulessin.
Dit això, la meva opinió...
O sigui, a veure, entre govern espanyol, caverna mediàtica, han animat a molta gent que va xiular.
Dit això, a mi em sembla que si la gent vol xiular, que xiulo, que xiuli, m'és igual, o sigui, jo crec que després, posteriorment al partit, s'està volent tornar a polititzar la comissió aquesta, que ara porten el tema fiscalia per guanyar temps, a veure què fan, però com poden sancionar això? Però és que a mi em sembla de difícil execució, els clubs, la gent que va xiular, és que és impossible d'abordar això en aquests termes. Aquesta és la meva opinió i vaja.
No, bueno, també es podrien preguntar per què es xiula.
Això no trobes enlloc, eh?
Aquesta pregunta de, ostres, per què passa això i per què s'està reiterant, no? En finals on jugui el Barça o l'Atlètic de Bilbao, aquestes xiulades. Després, amb el sou de rei, crec que entra aquest xiulin, si no, no hi...
I a qualsevol polític.
No t'hi presentis,
Per tant, no, aquest no es vota, aquest ve imposat. A veure, jo, de veritat, et poses a analitzar i és tot bastant esperpèntic. O sigui, l'estat espanyol està arribant a un moment esperpèntic. Un govern immobilista absolutament, que no deixa expressar democràticament els seus pobles, dins del que és el conjunt de l'estat espanyol, de moment fins a dia d'avui. Un rei que ve imposat, una figura que en ple segle XXI em sembla que no té cap sentit, que a més, em perdó, però és inútil. perquè t'agafes la Constitució i aquest senyor no pot dir res que no sigui ratificat per un Consell de Ministres o per les Corts. Per tant, bueno, és una figura allà de representació, de discursos de Nadal i de fer viatges amb empresaris a veure què pillem pel món, no? Per tant, o sigui, que els xiulin és que, a veure, només faltaria. I després, a banda del moment polític que vivim, a banda de la, diguéssim, repressió democràtica que hi ha, doncs, amb la no possible votació, doncs el rei representa el que representa i l'himne representa el que representa en l'imaginari de molts catalans i molts bascos. Per tant, que es comencin a preguntar per què es xiula i que es comencin a preguntar si les polítiques que ells estan duent a terme afecten o no afecten en aquesta xiulada. La recentralització de moltes accions i polítiques, la no inversió, la prohibició de la llengua catalana, la imposició de més hores de castellà, bueno, el llarg etcètera, d'accions que du a terme el govern central, doncs a veure si comencen a veure que això provoca, entre altres coses, doncs que la gent sigui els nassos de l'estat espanyol i, per tant, ho manifesti, com no ho pot manifestar a les urnes, doncs ho manifesti amb una xiulada en el seu cap d'estat.
Aleshores no seria més coherent renunciar a participar a la competició?
No pot, tampoc, el club.
No és pot? A dir, no es pot renunciar a participar-hi? Si no estàs d'acord amb el que representa...
Jo sabia que el club no xiulava,
Bueno, però vull dir, si majoritàriament l'afició... Per exemple, el Futbol Club Barcelona està en el marc del Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
Li va costar, bueno...
Però finalment hi és, no?
Mana qui mana, la directiva del Barça.
Però finalment hi és, no?
Sí, allò amb la lletra petita, l'últim moment.
A l'època de la Porta hauria estat el primer a signar.
Posa-m'hi aquí, perquè si no, no...
I si el club està en el Pacte Nacional pel Dret a Decidir i aquesta consideració no es pot renunciar a participar?
Sempre es pot renunciar, però no té sentit. Tu el que vols és competir.
Bueno, però si no estàs d'acord amb el que això representa...
No, en aquest cas sí que és... El Mónaco juga a la Lliga Francesa.
Bueno, però a veure, això...
Escòcia té la seva lliga o podien participar amb la lliga anglesa, això és independent. Tu.
Però a més aquí hi ha una altra cosa, que és que l'estadi, el dissabte passat, era responsabilitat de la Reial Federació Espanyola de Futbol. No era el Barça qui tenia l'estadi. El Barça va llogar l'estadi a la Reial Federació Espanyola de Futbol. Per tant, els responsables de la seguretat i que sentessin coses tan perilloses com un xiulet no hauria de ser el Barça, sinó que hauria de ser la Reial Federació Espanyola, no? Exacte. I deixant de banda, per cert, que el 70% del públic que hi havia eren bascos. Aquí el debat polític s'està portant aquí i els bascos també.
No sé com ho van fer per tenir tantes entrades, no?
Sempre passa el mateix, eh?
Potser perquè el president de la Federació Espanyola havia jugat amb l'Atlètic de Bilbao. Pura coincidència, no? En teoria la meitat i la meitat de les entrades, menys el cupo que es queda la federació, que van a la reparteix, no sé tu.
Però això que ha dit el Toni de preguntar-se per què la gent va xiular, aquests dies fent zapping per les ràdios madrilenyes, si resumint-ho, era gairebé impossible trobar algú que intentés explicar o buscar arguments per preguntar-se o per respondre's per què la gent havia decidit xiular una bona part. Vull dir que...
La resposta està en aquells partits que es juguen al Camp Nou, organitzats pel Camp Nou, que són les competicions de la Lliga, o quan està al minut 17 amb 14 segons, allà està la resposta. A cada minut 17 amb 14 segons... El Camp Nou crida independència. Ja està, allò és l'acte d'expressió. El públic no xiula, sinó que crida en positiu demanant una cosa que volen la majoria o molts dels socis que van al Camp Nou cada diumenge, o cada diumenge sí, diumenge no. La resposta és aquesta. En aquest cas, doncs, en lloc de cridar això, es xiula.
Algun comentari més?
No, crec que... A veure, amb què ens sorprenen?
Sí, però vaja, fa uns quants anys també va passar a Madrid, quan el Barça i l'Atlètic de Bilbao van jugar una final allà, també es va xiular i a més es va insultar, no és que s'insultés al rei, se li va cantar allò de l'elefante no sé què, i tampoc va passar res, i a València tampoc, vull dir que no...
Bueno, però clar, és que un senyor que es trenca cames caçant en elefants, doncs és que a veure ens posem a pensar amb la família real, jo de veritat podria perdre els papers, els nervis i quasi que em jugaria una imputació,
Compte, Toni, que et vull de tertulià, Vull dir que no, però...
No sé si em deixaria fer connexions telefòniques.
Et portaria amb l'esmorzar a la presó, no pateixis.
Però, de veritat, plantegem-nos la funció de la família reial. O sigui, quin és a dia d'avui? Quin és el ple segle XXI? Per favor. I, a més, no és que diguis, és que tenim un senyor que està en nòmina per ser cap de l'Estat. No, és que tens el senyor... tens la senyora, tens les nenes, els germans, que ara els han exclòs de família reial, perquè clar, com estan tots imputats, bueno, ara els avis també, la casa, el xofer, la roba, el rebost, l'aigua, llum, el gas, el telèfon. Clar, és que no és allò que diguis, miri, aquest senyor es guanya la vida fent això, i amb el sou que té aquest senyor, que ja decidirem quin ha de ser, manté la família, com tothom. No, no, és que clar, aquí, vinga, mai millor dit, Àngels Castilla. Per tant, és que de veritat, eh? Ja només això, i després ja entrem, diguéssim, en la feina real i en el poder real que té a dia d'avui aquest cap d'estat.
I en el patrimoni que ha adquirit, perquè en uns anys, com ha passat de ser, de tenir, això sé que és un motiu d'imputació, però està, perquè està protegit, vull dir, aquí ara sortia un polític o un que li han, va perquè ha cobrat una comissió, dic, perdona, és que el cap d'estat viu d'això. I no cobra comissionetes de... No, cobra, vull dir, jo crec que s'ha fet una fortuna amb una estructura totalment opaca, perquè sí que està protegida per la Constitució. Quan són els números del rei i són intocables i nadie pregunte. Però, home, però els fets són el que són. Vull dir, va començar quan allò que va tenir que venir a l'exili amb quatre duros, i ara és una de les fortunes de l'Estat. I, bueno, i això com... I jo diria que no ha sortit del sou assignat, eh? Vull dir que segur que hi ha més...
No, i a sobre sense despeses, imagina't. O sigui, sou, comissions i zero despeses. Tens tot pagat?
Però ara farà un any de la proclamació del rei Felip. I deien que això implicaria un nou temps, no? Jo no he vist cap canvi, sinó més aviat un perfil absolutament discret, perquè com veníem del que veníem, suposo que han pensat, anem a passar com si no hi fóssim, no?
A sobre.
Com si no hi fóssim. I realment la popularitat de la monarquia no ha pujat, tan sols unes dècimes segons he vist avui en el País, no? Per tant, això, aquesta institució que passa els dies sense pena ni glòria, doncs...
I que costa amb els calés.
Però no hi ha cap partit que faci bandera de treure la monarquia i proclamar una república espanyola, en aquest cas, dic, partits d'àmbit estatal, que poguessin tirar endavant, dir, doncs jo, en el proper programa electoral, de les eleccions de, diuen ara, al novembre, doncs em comprometo a abolir la monarquia i estalviar, per exemple, el que costa la monarquia. Ja sé que potser hi hauria un president de la República i també hi hauria despeses, però no veus un partit republicà que defensi una república com a sistema?
El Joan Tardà.
Podemos, no, perdona,
però jo parlo d'estatal,
no,
eh?
Els catalans sí, tots els que volen independència ens volem independitzar d'aquest rei, però és veritat, els Podemos tampoc no vol això, ja se li ha baixat ja la...
Que dic que faci bandera, no dic que ells no siguin republicans o...
Quan va haver-hi el canvi de monarca...
Programa,
quan va haver-hi el canvi de monarca sí que van reclamar que aquest procés constituent impliqués també decidir si monarquia o república, no? Però després han baixat una mica el to amb aquesta cosa d'intentar moderar-se, fins i tot quan el rei va visitar Brussel·les. Recordem que el Pablo Iglesias li va regalar el pack de Juego de Tronos. Vull dir que també hi ha un intent una mica de moderar-se fins i tot en relació amb la figura de la monarquia, cosa que, bueno, a mi em sembla un error, perquè defensar els valors republicans i amb tot el que implica això a mi em sembla molt important per una formació d'esquerres, bàsicament.
Per cert, parlant d'esquerres, Tània Sánchez, imputada per malversació i tràfic d'influències, l'excandidata d'Izquierda Unida de la Comunitat de Madrid, ha estat imputada arran d'una querella del PP contra ella i l'alcalde de Ribes.
Ah, això, jo és que volia posar aquest exemple i no em sortia, que ho he llegit aquest dematí. No sé si és culpable o no, però bueno, està clar que són uns fets relativament greus, però bueno, que estan totalment polititzats. En canvi, la figura del monarca és... Vaja, bueno, si ha sortit el gendre, sí que li ha sortit malament, o que l'han posat allà de cap del turc, el Iñaki, però o sigui, és que és tot el... tota la monarquia que està potser en aquest sistema de finançament poc sotmès a controls, no? Quan hauria de ser el primer en donar comptes.
Bueno, i el tema de la Tània Sánchez, el que és sorprenent i greu, perquè clar, una persona que dedica el 90% del seu discurs al tema de la corrupció i tot plegat, igual que la seva exparella, la formació Podemos o les formacions polítiques que hi ha representat abans o ara, doncs clar, és sorprenent i per això crida tant l'atenció, no? Perquè fas del teu discurs eix principal la batalla contra la corrupció i passa això, doncs...
Bueno, passa, de moment...
Bueno, està imputada. ja veurem què passa, però està imputada.
Home, però és que aquí la paraula imputada vol dir, escolta, a mi
sí, que hi ha indicis,
em foten una denúncia i estic imputat. No, sí. Perdó, no, és que aquí el tema s'ha de... S'ha de després, i si després de 8 anys resulta que
amb
estàs imputat...
Amb tota la presumpció d'innocència, sí, va, però que...
Està imputat avui en dia?
Sí, Marc,
però... Mentre no es canvia l'estatus, que s'ha de canviar, hauria de dir, vale, sí, li han fotut una denúncia. Si està condemnada... Bueno, sí, però de moment que el PP hagi fotut una denúncia amb una exdirigent o una dirigent d'Esquerra Unida, exnòvia del Pablo Iglesias, jo per això no li posaré allò al, no la podem, li podem dir que està en un procés o que ha estat denunciada.
Sí, però que... estem valorant una imputació i que crida l'atenció per això, ja està. Sí,
però de moment tot és una presumpció de culpabilitat.
Per cert, a Sant Cugat hem tingut una notícia que no sé com la valoren. Sant Cugat lidera el rànquing del metre quadrat més car del país. És la ciutat de més de 25.000 habitants del país amb el preu de metre quadrat més car en habitatge lliure, segons dades del Ministeri de Foment espanyol. El preu és de 2.433 euros, seguit de la capital, de Barcelona, 2.397, i Castelldefels, 2.076.
Bueno, sempre estem allà, no? Depèn de quin paràmetre agafis.
Que viure a Sant Cugat, aleshores, es converteix en una mena d'aventura, eh?
Sí, és com dir, què prefereixes viure? En una ciutat rica o prefereixes viure en un districte molt degradat, amb que, sí, és molt baratet, allà comprar un pis. Mira, és evident que té uns efectes col·laterals, diguéssim, que és que a la joventut li costa molt quedar-se a la ciutat. I per això doncs, han de fer polítiques de correcció d'aquest factor a través de la vivenda de protecció oficial. Però és evident que tots tendim a buscar unes millors condicions, no? I en el nostre entorn, si tenim una ciutat que puja el preu i això ho marca el mercat, és perquè la gent doncs, vol venir aquí o valora el que té, el que es té aquí.
No, evidentment que el mercat no el pots controlar. Ara bé, intentar contrarrestar aquesta realitat amb política d'habitatge sota el meu entendre de lloguer i a més doncs amb barems socials i els sortejos era una mica com la monja collonera aquella, doncs la mosca collonera en el Consell d'Administració del Promusa d'un servidor contra els sortejos, o sigui, jo soc totalment contrari a que dins d'un bombo pugui haver-hi una família que cobra una vegada i mitja l'IPREM amb una família que cobra 5 vegades i mitja l'IPREM. És una injustícia absoluta. Per això existeixen els barems. Per això també estic en contra de les ajudes que reben famílies nombroses pel sol fet de ser família nombrosa. Quan tan senzill és agafar membres de l'unitat familiar i ingressos, fer el càlcul, i a partir d'aquí això t'ordena les unitats familiars tinguin els fills que tinguin, o a lo millor no en tenen, perquè allò de dir és que la política de família nombrosa és política de natalitat és una immensa mentida. Si quantes parelles no s'atreveixen ja ni amb el primer, ja no dic amb el segon. Per tant, jo l'única manera de contrarrestar aquesta realitat del preu de l'habitatge a Sant Cugat és habitatge social, habitatge de lloguer, que el puguis anar recuperant a mesura doncs, que aquelles unitats familiars els hi puguin anar les coses millor i per tant puguin passar al lliure mercat, i tot el que és la política de la borsa d'habitatge social, aquelles persones que lliurement posen el seu pis en lloguer en lloc d'anar a mercat, doncs el posen a través de les oficines de Promusa, doncs també potenciar-ho al màxim, i els que estiguin desocupats, tot el que és aquella política del pis desocupat, que encara no el tenim ni clar ni definit, doncs treballar-ho, i tenir quan més gros pugui ser el parc d'habitatge públic, millor. Qui, evidentment, qui vulgui comprar, doncs que se les haurà de veure amb el mercat, però que qui no vulgui marxar de Sant Cugat doncs no es vegi expulsat per una qüestió d'habitatge.
Des de fa 8 anys, més o menys, crec que vam començar a parlar en aquest país seriosament de les polítiques d'habitatge públic de lloguer, no? Jo crec que de mica en mica costa, però estem fent un canvi cultural de la compra al lloguer i crec que això és important. Jo estic totalment d'acord amb el que ha dit el Toni. Jo recordo haver assistit a un d'aquests sortejos de Promusa i era bastant espectacular, no? Tot el que es munta entorn a això, no? I bueno, sí que és cert que hem d'anar a un altre tipus de política, més de barems que no pas de sorteig.
No, i els barems, és veritat, donen feina. Certament, donen molta feina, però a veure, hi ha molts, o sigui, tu tindràs ingressos per membres de la unitat familiar, si hi ha persones grans a càrrec, si hi ha una persona... O sigui, has d'anar contemplant totes aquelles situacions que et dificultin el dia a dia, no, de la teva vida. Evidentment pot haver-hi gent cobrant 1,5 vegades l'IPREM que per la seva situació de membres de la unitat, persones a càrrec, estigui millor que algú que n'estigui cobrant 3,5. O sigui, no, amb això no vull dir que haguem de prioritzar només els que tenen menys ingressos, sinó o sigui, hem de jugar, per mi la més clara i bàsica i d'entrada és aquesta: quanta gent tenim a casa, quants ingressos hi ha a casa. I a partir d'aquí pots anar aromatitzant, doncs, si hi ha gent a càrrec, gent gran a càrrec, si hi ha persones amb discapacitat, si hi ha, bueno, tota una sèrie de situacions, no, que poden contribuir a que prioritzis aquestes unitats familiars.
Jo no deixa de ser igualment una injustícia, no? Aquest sistema, vull dir, està clar que si hi ha més demanda que oferta, cap dels sistemes pot satisfer tothom, perquè
és possible que si no tens tants pisos com gent en demana, clar, deixis algú fora, però clar.
Què passa? Que si un dels dos ja treballa i tens tres fills, ja, però no, sí, tens, no treballen els dos,
però
i no tens cap fill, no, o no ets monoparental,
bueno, però és que llavors això ja
tens punts i ja et deixa fora per aquest fet.
El càlcul ja el veuràs amb ingressos
i unitats. No, hi ha una justícia universal que et diu, no, el més pobre ha de tenir pis, en canvi el que és mitjanet pobre o el que és que està començant a treure el cap, aquest ja no té possibilitats.
Però justament els barems el que corregeixen és això.
No,
perquè,
els barems,
per exemple,
el que fan,
a mi l'ajuda l'ajuda a nombrosa o a monoparental,
pel
sol fet de nombrosa o monoparental no hi estic d'acord.
Perdó?
A les ajuts a nombroses o a monoparentals, pel sol fet de ser nombroses o monoparentals, no hi estic d'acord. O sigui, és, torno a dir, quanta gent hi ha a casa? 3. Quants ingressos hi ha en entrada a casa? 2.000. Bueno, doncs comencem a fer càlculs amb això.
No, si és un barem només econòmic...
I després ha de tenir en consideració altres...
Jo t'entenc, però també és veritat que no crec que hagi de ser només el tema econòmic, primant només la franja... o sigui, un rànquing escalat de que menys ingressos, perquè en algun moment donat s'ha de posar el llistó. I aleshores què vol dir? Que tots els que estan a la banda alta ja queden fora, no? Aquest...
No, si hi ha una persona
amb
a la banda alta...
L'única manera realment de corregir-ho és amb sorteig, que vale, sí que hi haurà gent amb més possibilitats que haurà tingut accés i gent que
no. No és veritat. Si tu a la banda alta tens una persona que et cobra 4.000 euros al mes, són 6 persones a casa, hi ha una persona o dues persones grans a càrrec, tot això el farà córrer cap a posicions de sortida.
Exacte.
Jo estic dient això. Per mi la injustícia és el sorteig, o sigui, el fet de que dins del bombo hi hagin unitats familiars de 1.000 i unitats familiars de 5.000. Això és un escàndol. O sigui, que dins del mateix bombo...
Per càpita.
A distribuir entre els membres.
La suma, de la unitat familiar. Jo ho trobo un escàndol. Ara, amb això no vull dir que el de 5.000 no mereixi entrar en un pis social, perquè potser té una situació de nombre de fills, de persones grans a càrrec, d'unes dificultats, d'una discapacitat, del que sigui, que ha de córrer amb aquests barems, l'hem de fer córrer fins a llocs de sortida. Ara, no, jo no dic que per ser 1.000 tinguis pis, per ser 5.000 no tinguis pis, no. O sigui, justament els barems el que fan és regular que no es basin només amb els ingressos i encara menys en una desigualtat flagrant de condicions que l'adjudicació sigui per sorteig. Això, jo trobo, això sí que ho trobo d'una injustícia absoluta.
Algun comentari més? Ho dic per deixar el tema perquè gairebé són les 10. És un tema interessant. Jo crec que això durant el mandat serà un dels temes a debatre. Tot el que és tarifació social, barems, a l'hora de, no?, de parlar dels serveis socials.
Sí.
O d'ajuts o de pisos de promoció. A més, amb el debat de promoció que representa que queda pendent sobre la taula, això van dels partits durant la campanya.
Home, clar. Sí, està. És un model que està en transició.
Oh, ja, a més, també s'entén que fer tot un parc només de lloguer vol dir disposar d'uns recursos, i després tens allà un immobilitzat important. Clar, entenc que s'han de fer molts números, que no és fàcil, però que la línia ha de ser aquesta.
Escolta, jo continuarem tractant en properes setmanes perquè gairebé són les 10. Toni Ramon, Enzan i Conesa i Marc Monells, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve. Que vagi bé.
Bon dia. Bon dia.